Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, comencem amb un apunt de servei. Restablerta la circulació de trens entre Mollerussa i Lleida. La circulació de trens entre aquests dos municipis interrompuda a primera hora del matí ha quedat restablerta. DIF atribueix actes vandàlics la interrupció de la circulació de l'AVE entre Figueres i Barcelona. Hem de dir que avui ja tenim noves xifres. 125 persones han estat ateses. Aquest és el balanç final que ha facilitat el servei d'emergències mèdiques després dels aldarulls que es van viure ahir a Catalunya arran de la sentència. La majoria d'assistències es van fer arran dels incidents de Barcelona, però també n'hi va haver a Lleida, a Gurb, a Tarragona, Girona, Sabadell, com també Mollet. Però en els moments d'alta tensió es van viure als carrers de Barcelona després de la multitudinària concentració de rebuig convocada per les entitats sobiranistes i el CDR contra la sentència del procés. Les càrregues policials van començar mentre encara durava la protesta i de seguida es van intensificar amb aldarulls per tot el centre de la ciutat que va quedar completament tallada al trànsit. Aquest matí el president del govern, Quim Torra, reuneix avui amb el vicepresident Pere Aragonès, com també la consellera Budó i el conseller Miquel Buch per analitzar la situació actual a casa nostra. I a aquesta hora ja han arrencat les primeres marxes per la llibertat de l'Assemblea Nacional Catalana, les marxes per la llibertat convocades per aquesta entitat amb origen a Tàrrega, Tarragona, Berga i Vic, ja s'han posat en marxa cap a Barcelona, on han d'arribar divendres. En aquests moments ha començat a caminar també la marxa que surt des de Girona. L'arribada de les marxes a la capital catalana coincidirà amb la jornada de vaga convocada per la Intersindical. Cada marxa té uns 100 quilòmetres de distància, tret de la de Vic, que és més curta. L'Assemblea Nacional Catalana ha convocat a recórrer totalment o parcialment el trajecte, participant en alguna de les etapes previstes. Les marxes estan previst que circulin per algunes vies de comunicació importants, com la carretera N2, la Nacional 340, les autopistes C16 o AP7 i les autovies A2 i C17. Són les marxes per la llibertat, 5 grans marxes a peu que han començat ja a caminar aquest matí. Per tant, en aquestes vies de circulació catalanes, molta precaució i alerta perquè estaran tallades. Hem de dir que els organitzadors de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium s'han inspirat en la marxa sobre Washington pel treball i la llibertat de Martin Luther King, com també la marxa de l'assalt de Gandhi, insisteixen en el seu caràcter no violent. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies, a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Desde que estuve niña en La Habana.
Fins al 20 d'octubre tens temps per visitar l'exposició Cuba-Catalunya, un recorregut per les relacions entre el país caribeny i Catalunya en la història, la cultura, la religió i la política. Perquè la història de Catalunya no es pot entendre sense la de Cuba. Cuba-Catalunya, al monestir Sant Jeroni de la Murtra de Badalona, fins al 20 d'octubre. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Doncs com sempre ja ho sabeu, cada dimecres per analitzar l'actualitat jurídica i no tan sols, com sempre ens acompanya el professor de l'ISCREP i jurista Eulogi Broto. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui l'actualitat passa per la sentència.
Per la sentència i...
Després analitzem lo d'ahir a la nit, que van passar fets greus, eh? Però vaja, primer de tot, sentència. Era l'esperada? No l'ha volguda, eh?
Probablement sí. Jo aquí mateix havia dit moltes vegades que no podia entendre que un tribunal de magistrats penalistes pogués condemnar per un relicte de força armada, amb unes actituds governamentals no violentes i que no van mai, tenir l'èxit. O sigui, una rebel·lió implica que es pugui controlar la situació que pretén aquesta rebel·lió. Per tant, jo ja vaig dir, quan tothom em preguntava, que no veia una possible condena per rebel·lió. Ara sí que és cert que des de molts amics polítics ja s'havia filtrat, recordo ja la primera frase famosa, aquella del senyor Casado, de que no le pase lo mismo que a Companys. Des del principi es veia que tot el judici estava dirigit a una sentència condemnatòria, no? Per tant, l'única via de poder-la fer de gravetat, no amb una condemna simbòlica de 15 dies, per entendre's, no? Una de gravetat amb els delictes que se'ls acusaven, partint que la desobediència pels tres condemnats sense penes de presó ha estat una mera multa, i que la malversació, evidentment, no hi havia apropiació, per tant, no hi havia cap qüestió d'interès personal en aquests fons públics, sinó que era un mitjà per arribar a una finalitat, si és que es provava. Entenc que tampoc s'ha provat, perquè dir que s'han demostrat 200.000 euros, 254.000, per ser exactes, en un procés de tants anys i de tantes mobilitzacions és com ridícul, vull dir, condemnar algú per això, quan qualsevol polític dels que està processats, de qualsevol partit, de qualsevol color, és per qüestions numèricament molt superiors, doncs no permetia sentències greus. Per tant, l'única possibilitat era una sedició entesa fora del requisit penal de violència, també, per aquest delicte, equiparant aquestes reunions multitudinàries, tumultuàries, en paraules de la sentència, aquest tumulto com a violència, no? Per tant, honestament, jo hauria esperat unes penes una mica més curtes per afavorir, no podem dir que la sentència no fa política, per tant, per afavorir el diàleg polític, però no, s'ha optat pel rang dur, i quan dic dur és des d'un punt de vista processal, és a dir, la pena és superior a la demanada per l'advocacia de l'Estat i, per tant, van més enllà del que volia el propi Estat, per tant, rang dur. I jo ja vaig dir aquí a Antena fa dues setmanes, dic, bueno, això sembla que ens acabarem fent mal, i bé, sembla que desgraciadament tenia raó.
Ens comencem a fer mal, eh?
Sí.
Surt la sentència i poques hores després surt l'euroordre.
Bé, l'euroordre estava preparada, això cap jurista, cap persona que amb dos dits de seny que tingui capacitat per entendre com funciona el sistema, és impossible que el senyor Llarena en una hora i mitja s'hagi pogut llegir 493 folis per agafar els arguments d'aquesta sentència i redactar una euroordre i enviar-la. Per tant, és evident que el senyor Llarena ha tingut accés a la sentència amb anterioritat a la publicació, cosa que no podem dir que fa un acte de nulitat, sinó que diu molt poc de la qualitat professional a nivell de guardar les formes del Tribunal Suprem, i vol dir que doncs, tot és una operació orquestrada.
Deixa'm preguntar-t'ho així, perquè ja sé que és una pregunta complicada, però jo em pregunto moltes vegades com pot ser que, i segueixen moltes coses, com pot ser que la JEC, la Junta Electoral Central, demani al president Torra que tradueixi aquell recurs al castellà perquè, si no, no li farà cas, i l'euroordre s'envia a Europa en castellà?
Bueno, pues ja estava preparat.
Sí, com pensa l'Estat?
No, l'Estat no pensa. Aquí són les persones que fan la seva feina, i per això he parlat de la poca professionalitat. Ho dic perquè això ja li va passar. O sigui, fa dos anys, això mateix, als tribunals alemanys, recordem, als tribunals ja va passar. I és increïble, des d'un punt de vista merament professional d'eficiència, no de contingut, que això torni a passar. I és aquella prepotència, ja els tenim, ja tinc la sentència redactada, i envio sense anar més enllà. Llavors, clar, és una bufetada d'aquelles de dir, bueno, nen, ja està bé, envia-me-la amb el meu idioma, com a mínim, perquè si jo he de complir una cosa, l'he d'entendre. Tu m'ho envies amb un idioma que un senyor de Flandes no entén el castellà, per molt que sea la llengua de l'imperio i que, bueno, se rindió Flandes, no? Però no l'entenen. Per tant, diu molt poc d'aquesta professionalitat i de fer la feina ben feta, no? A nivell merament, ja dic, d'eficiència professional.
Té raó, Carles Puigdemont, quan diu allò de... No, és que ara envia un altre ordre per un altre delicte que ara els hi convé. És a dir, anem canviant el delicte segons convé.
Bé, no és que els hi convingui o no. De fet, aquesta actuació judicial és coherent. És coherent amb el sistema. És a dir, s'aprova una sentència que de facto és ferma, perquè havent estret la jurisdicció dels tribunals ordinaris i havent-la portat al Suprem, no hi ha cap apel·lació, perquè l'apel·lació contra ells mateixos al mateix tribunal és absurda, llavors cauen resquicis processals, segons la LEC, cap l'amparo al Constitucional, però tècnicament, de fet, no cap apel·lació. Per tant, amb una sentència ferma, amb uns altres autors imputats per aquest mateix delicte, el lògic és... tornar a activar l'euroordre, no? O sigui, des d'un punt de vista merament processal, l'actuació seria correcta. Una altra cosa és la valoració que, si jo fos el president Puigdemont, faria. I jo personalment, i això aquí ara no m'ho he preguntat i faig un brindis al sol que no em correspon, jo personalment no podria suportar tenir els meus companys de govern a la presó i jo estar a l'estranger. Durant el procediment pot tenir un sentit polític important de dir des de l'exterior puc defensar més la visualització internacional, etc, etc. Però ara ja no. Llavors jo, amb una mica de maquiavelisme polític, si fos el president, em plantaria al centre de Madrid. Per coherència també i pel servei al país. I abans de fer-me de màrtir i plantar-me al mig de Madrid perquè passi el que m'hagi de passar, intentaria negociar. Escolti, ofereixo el meu cap. Si jo torno, i no diré indulten, perquè ja està clar que tal, però posaran pegues a la concessió de graus penitenciaris als meus consellers, etc etc. I seria una bomba de flotació en la línia de pressió que està fent el govern. Seria donar-li una mica la volta a la truita, però això, com que no, a mi no em demaneu que vingui a fer política, simplement faig anàlisi jurídic, doncs no em correspon. Però també el senyor Puigdemont hauria de tenir una mica de coherència amb el seu govern.
Això d'una banda, però ja que entràvem en aquest punt, deixa'm entrar també a l'altra banda. Fins a quin punt és perillós per a la justícia que un polític com Pablo Casado surti pocs minuts després de publicar-se la sentència i digui, sobretot, que no indultin a ningú?
Bé, amb això el Tribunal Suprem, és a dir, la sentència, a tothom l'ha d'acatar, com diuen, però en les parts que els agraden i en les parts que no. Davant la petició de la Fiscalia de que s'obligués a complir la meitat de la condemna per poder concedir graus i beneficis penitenciaris, el Tribunal Suprem va dir que no faria un tractament a quo i diferenciat per aquests ciutadans condemnats, que es regiria pel règim general ordinari de tots els condemnats. Per tant, està obrint la porta a que una concessió d'acord a la legalitat de graus i privilegis penitenciaris no s'hi oposin. Clar, el que és trist és que tots aquests polítics, estan més per mantenir l'incendi que no per rebaixar-lo, no?
De seguida parlem de totes aquestes mobilitzacions, de totes aquestes respostes a la sentència, però, com bé saps, Eulogi, totes aquestes mobilitzacions han fet que avui sigui un dia complicat pel que fa al trànsit. Anem de seguida cap al RAC. Des del RAC, Bernat Martínez, què tal? Molt bon dia, com està tot?
Molt bon dia. Doncs una situació, com deies, força complicada a aquesta hora, en diverses vies que pateixen talls, ara mateix pendents de dues manifestacions, dues concentracions de persones, una talla a la 66, a Llofriu, i l'altra talla a la 65, a Cassà de la Selva. Veiem com ara fa pocs minuts s'ha reobert el trànsit a l'AP7, després que una altra concentració de persones tallés l'autopista en els dos sentits a Sant Sadurní d'Anoia, i també tenim aquestes afectacions, com bé dèieu, degut a les marxes lentes que van cap a Barcelona, ara mateix afectant la C16 a Berga, l'autovia 2 a Tàrrega, també la S31 a Torroella de Montgrí i la Nacional Nacional 340 a Tarragona. També s'arrosseguen encara alguns problemes per incidències a la C58, amb densitat en els dos sentits, i retencions encara habituals per entrar i sortir de Barcelona als accessos nord i sud de la ciutat. Algunes cues també que es formen a les dues rondes en les dues direccions, ja acabem fent un apunt per uns carrers que encara estan tallats a aquesta hora dins de Barcelona, segons informa l'Ajuntament, el carrer Aragó entre Passeig Sant Joan i Pau Clarís, també el Passeig de Gràcia entre Aragó i la plaça Joan Carles I, i el carrer Fontanella, tot i que aquests carrers poden anar variant al llarg del matí. Això és tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Bernat. Bon dia. Ens seguirem tot plegat nosaltres un dia com avui, que Déu-n'hi-do com està tot el trànsit, tot el país, a través d'aquestes mobilitzacions. Comencem per la primera, que va generar molts dubtes, i per la gent que no en sabem de dret, ens vam qüestionar moltes coses. La primera és, una manifestació a un aeroport, bloquejar sí. un aeroport com a manifestació, és lícit? Aquesta és la pregunta.
A veure, lícit és qualsevol mobilització que uns ciutadans entengui necessària en defensa d'uns seus drets, i en aquest cas dels seus drets fonamentals. A partir d'aquí, el dret de manifestació, que és absolut, reunió, associació, manifestació, llibertat d'expressió, són drets fonamentals del nucli dur de la Constitució, només està ordenat, no limitat, per una comunicació prèvia a l'autoritat governativa perquè doncs, pugui buscar, òbviament, alternatives de mobilitat, per entendre's, no? Per tant, la manifestació és lícita, la paraula lícita sí, evidentment ho és. Una altra cosa és que hagués complert tots o no tots els requisits necessaris i governatius. A partir d'aquí, clar, hem d'entendre una mica la posició de tots els ciutadans, els que s'enfaden perquè perden un avió, i els que pensen que l'únic que queda per no ser trepitjats i humiliats contínuament des del punt de vista dels convocants és pues, el dret a manifestar un cert desacord, no? Llavors, bé, fins a aquest punt, si hem de parlar de licitud, sí, si hem de parlar
si s'ha complert
la legalitat vigent de cara a la governació del país i demanar l'autorització d'aquesta manifestació, doncs és obvi que no es va produir, doncs perquè no hi havia temps material, vull dir, surt la sentència i automàticament doncs, es produeix això. Bé, hem de ser comprensibles amb les dues posicions i, sobretot, com a governants, hem d'escoltar tothom. Vull dir, hem d'escoltar tothom. Tothom té els seus perquès. Ningú camina 4 hores fins a l'aeroport perquè sí, gratuïtament, si no considera necessari fer un sacrifici i un esforç personal per la defensa de lo que serien les seves llibertats i del seu país. No? Jo un últim apunt que vull fer de la sentència, abans de que seguim amb les mobilitzacions, és, jo vaig honestament per la pàgina 209, vull dir, encara em falta, per entendre i analitzar tots els arguments.
No sé
vull
si has que arribat en aquell punt lògic on canvia la conselleria Dolors Bassa.
Sí, tants tertulians que opinen com si fossin tots magistrats de carrera i hi ha un tuit que un humorista va dir, no, que jo el recolzo des del punt de vista merament jurídic. Mm-hmm. És a dir, com pot ser que tothom opini i després diuen que en aquest país no es llegeix una sentència de 400 folis en una hora. Veuen com sí que es llegeix molt a Espanya? Per tant, per poder opinar, com sempre, s'ha d'estar informat des de les fonts i llegir la sentència, no? Llavors, hi ha una part, quan parla de l'acusació particular, quan parla de Vox, que diu que no és bo, i el Tribunal Suprem diu que no és bo que es converteixi l'administració de justícia en un circ polític i que els partits facin servir els seus interessos dins de la justícia. Llavors, això, jo aquí m'he de felicitar que el Tribunal Suprem digui això, i entenc que quan parla de partits polítics aquí l'acusació era Vox, però es refereix a tothom. És igual al PDeCAT, que al PSOE, que Esquerra, que al PP. I recordem que tot això d'avui, tot, neix per una manifestació del president del govern, un tal senyor José Luis Rodríguez Zapatero, que jo el trobo a faltar a l'escena pública donant la cara fa molt de temps, no sé on està, però és el responsable directe de tot, dient apoyaré l'estatuto que salga del Parlament, reconeixent la sobirania del Parlament de Catalunya, i d'un recurs al Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'un partit polític contra la sobirania popular de les Corts de Madrid, votat en referèndum a Catalunya segons la legalitat vigent i aprovat pel Congrés dels Diputats, per majoria. Per tant, aquesta frase del Tribunal Suprem jo la posaria a l'entrada del Congrés, a tots els polítics, en el manual d'instruccions: no polititzin la justícia. Facin la seva feina, senyors. No estan fent la seva feina. Això també ho diu la sentència. Llavors, tots els polítics de tots els colors que s'omplen la boca, uns per fer-se la víctima, uns altres per fer-se els curts, a dir, no, no, hem d'anar més enllà, ja, suspenem, enviem els tancs, si cal, no? Escolti, vostès cobren per buscar solucions. Jo això ho vinc dient fa molts programes i no em cansaré de dir-ho, però ara ho dic, hem ben llegit una sentència del Tribunal Suprem que també els diu això. I llavors, perdoneu, però jo no podia marxar avui sense recordar-ho de l'anàlisi de la sentència.
No sé si... És que, de fet, no em volia quedar amb l'anècdota, de el canvi sí, de conselleria de Dolors Bassa, em sembla que era.
Sí.
Però sí que et volia preguntar si l'anècdota fa la cosa. És a dir, sí, si aquesta anècdota demostra una mica com s'ha fet tot.
Aquesta anècdota demostra que hi ha paràgrafs sencers de la sentència que estaven redactats abans de valorar la prova. Jo el que ja vaig dir aquí mentre analitzaven el judici, en directe, els dies del judici, és que la fase d'al·legacions no va moure ni una coma en el discurs ni del fiscal, dels quatre fiscals intervinents, ni de les paraules i l'actitud del propi president del tribunal. És a dir, i aquí sí que hi ha una mica el paripé judicial, si tu no has de canviar una coma i ja ho tens escrit, per què fem un judici? És a dir, quina valoració de la prova ha pogut fer Fiscalia en quatre mesos de vídeos, de declaracions de testimonis, de perits, de tothom, totes les proves practicades, si resulta que les al·legacions ja les tenia escrites? Clar, això és una mica esfereïdor, perquè pot ser, vull dir, la maquinària de l'Estat funciona i ha de funcionar i hi ha tot lligat i ben lligat. Però, home, com a mínim guarda les formes, no? I sí, hi ha frases de la sentència, hi ha trossos, hi ha transcripcions íntegres d'informes policials que després es van demostrar al judici que eren erronis, perquè estaven mal identificats els llocs, etc. Que es transcriuen íntegres a una sentència que per tant, l'anècdota sí que fa la cosa. La sentència, a més, excedeix, des d'un punt de vista judicial, de contingut polític. Hi ha molta argumentació de què és o no el dret a decidir i l'engany dels polítics cap a la viabilitat o no d'una independència. Bé, això no li correspon al Tribunal Suprem d'analitzar uns fets i dir si allà va haver sedició o no i en quin sentit. Si després això era un somni d'una nit d'estiu d'uns polítics o no, això no li correspon. Això ja és política, no són fets. Per tant, sí que podem dir que hi havia una certa predisposició del tribunal abans de començar, i quan un tribunal es justifica, doncs també que surti un informe dient que dels últims 3.000 assumptes sobre Catalunya mai s'ha recusat el jutge, si en aquests es volia recusar, quan tu has de donar una excusa, si tot és tan transparent, no cal donar-la. Quan s'ha de fer un vídeo a l'estranger parlant de què ve, que hi ha una democràcia més consolidada, si ho ets, no cal dir-ho. Per tant, sí que hi ha una maror poc concretada, però de que el judici ha excedit una mica el contingut jurídic i per anar al contingut molt, molt polititzat.
Per cert, Eulogi, deixa'm dir als oients, deixa'm anunciar que d'aquí aproximadament una hora, cap a 11:15 del matí, el conseller d'Interior, Miquel Buch, farà una declaració institucional després de reunir-se amb el president Torra al Palau de la Generalitat arran del caos que es va viure ahir a la ciutat de Barcelona i, de fet, altres ciutats de Catalunya. Recordem que el conseller d'Interior, Miquel Buch, farà aquesta declaració institucional cap a 11:15 del matí. Mobilitzacions que ahir van acabar com van acabar pels carrers de Barcelona i per d'altres ciutats. Deixa'm preguntar-te, perquè avui passarà molt, Legalment, on comença la violència una manifestació? És a dir, fer una foguera enmig del carrer per tallar un carrer, allò és considerat violència? O hauria de ser considerat violència?
A veure, si anem puristament,
puristament
a el que serien els principis jurídics, si el que jo vull és impedir la mobilitat i no atacar un bé jurídic d'un tercer, és a dir, jo et poso un pal al mig d'una carretera perquè no passin els cotxes, però no ataco els cotxes que volen passar, no estic fent violència. Més enllà de l'espectacularitat d'aquest foc o no. Per tant, encendre un pneumàtic al mig d'un carrer, a priori no podem qualificar-ho jurídicament de violència. On comença la violència? Comença quan ens anem animant perquè hi ha un foc i anem encenent fustetes i llavors agafem una d'aquelles fustes i li tirem a la policia. És a dir, la violència comença quan limito la meva actuació a atacar béns de tercers. Això és la violència. Inclús la definició jurídica és clara amb el tema de la legítima defensa. Jo puc tenir un acte violent, però perquè estic defensant la meva vida i no és violència, és legítima defensa. És a dir, la violència comença quan ataco els béns de tercers. És a dir, és violència, per exemple, cremar una botiga de Zara a Lleida ahir la nit. Això és violència, no es pot negar. El fet de tallar un carrer merament, si no passa d'aquí, no tindria la qualificació jurídica des d'un punt de vista d'un delicte de danys respecte del patrimoni de tercers. Clar, a partir d'aquí li donarem el caliu polític que vulguem i a partir d'aquí començarem a dir, bueno, doncs si han encès un foc, se'ls permet això, i a partir d'aquí es van animant i acaben actes violents. Clar, jo per encendre una foguera no faig violència. I poso l'exemple demagògic i tonto de Sant Joan. Els carrers de Barcelona i de tot Catalunya i dels països catalans estan plens de focs i ningú diu que hi hagi violència. O sigui, el fet de tallar un carrer amb una foguera no és violència. La violència és quan la persona que ha tallat aquell carrer agafa una de les fustes roents i encén un contenidor i li tira a la policia. Això sí que és violència i no podem fer demagògia. És injustificable, vull dir, partim d'aquí, és injustificable. Res justifica que un ciutadà perdi un ull, que un ciutadà perdi un testicle i que els cossos de seguretat es vegin atacats amb cops de pedra, com hem vist. Vull dir, no és justificable. I, per tant, des del que jo puc dir aquí és que cridar el sentit comú, perquè tots els ciutadans saben quan s'excedeixen, cridar el sentit comú i continuar cadascú dintre la seva ideologia política fent aquelles mobilitzacions que defensin els seus interessos, però sempre dintre el respecte, sobretot, als béns i a la seguretat i a la integritat física dels tercers, siguin amics o enemics.
Doncs veurem si torna la calma als carrers de Barcelona d'una banda i si, de fet, què diu Miquel Buch, el conseller d'Interior, avui a 11:15 del matí en aquesta compareixença institucional.
Esperem que això sigui una vàlvula d'escape d'una pressió continguda durant tants anys i que la gent tingui seny. I jo em pregunto fins a quin punt, tant a l'1 d'octubre com avui, hi ha un interès polític en aquestes imatges. Això era esperable. S'ha volgut evitar o s'ha deixat passar perquè, a segons qui li interessa aquestes imatges, per demostrar que el moviment català no és tan pacífic com deien. I fa 2 anys una mica el mateix al revés. Fins a quin punt interessava veure les càrregues policials. Llavors, els polítics que facin política i no utilitzin els ciutadans de cap de les dues bandes.
Segur que en seguim parlant la propera setmana. Eulogi Broto, jurista i professor de l'ISCREP. Gràcies.
A vosaltres.
A primera hora, amb Joan Trias. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:15 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Doncs un dia més que volem parlar del món de les herències i ja ens acompanya a aquesta hora María Elba Rojas del Bufete Rojas Herències i Testamentos. María Elba, què tal?
Colapso en Aragón, pero
colapso
bueno,
en Aragón,
llegamos.
Ah, pero se llega. Mira, la muerte es un tema del que poco se habla, pero del que nadie va a librarse. Cuando una persona se muere no se lleva nada y todo el mundo lo sabe, pero pocos son los que planifican su partida. Planificamos un viaje, planificamos una boda, planificamos la compra de una vivienda, planificamos muchísimas cosas durante nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿hay costumbre de planificar el testamento? Pocos son los programas que tratan esto, ¿eh, María Elba?
Sí, cierto, cierto. De hecho, yo en el despacho lo que veo que sí, que cada vez hay más conciencia y se va planificando más el tema sucesorio. No se puede improvisar esto de ninguna manera, porque los perjuicios para tu familia son enormes. O sea, esto se tiene que planificar, tal como has dicho hace un momento, igual que se planifica una boda o se planifica un viaje, ¿verdad?
Uh-huh. Una boda, sobre todo. Sí. Con lo que cuesta, planificar.
Cuesta.
Somos poco conscientes de la importancia de planificar lo que luego vamos a dejar, porque si no lo planificamos, luego se pueden haber muchos líos legales, ¿no?
Sí, efectivamente. La mayoría de los problemas se producen por una falta de planificación. Y tal como comentabas al principio, es un hecho biológico que todos vamos a morir algún día. O sea, nadie va a quedar aquí eternamente. Por tanto, esto se tiene que tomar más conciencia para que todo el mundo tenga un testamento.
Doncs vinga, va, una vegada, com ens deia la Maria Elba, tenim al cap ja que hem de fer un testament, que això s'ha de planificar, que si no després podem entrar en totes aquelles disputes familiars de les que sempre parlem amb Maria Elba Rojas. ¿Cómo he de hacer para hacer un buen testamento, María Elba? ¿Qué da fe?
Pues primero tienes que darte cuenta que cada familia tiene una historia.
Uh-huh.
Cada testamento tiene que reflejar la historia de esa familia. Por tanto, tienes que mirar la edad que tienen tus hijos, la salud que tienen. No es igual que tengas un hijo sano que otro enfermo. El patrimonio que tienes. O sea, hay que coordinar una serie de intereses para que todo el mundo quede contento.
Uh-huh. ¿Y algún pot ajudar a fer aquest bon testament? És a dir, si jo no en tinc ni idea, com és el cas?
Claro. No, sabes bastante.
María Elba,
¿tú
que en saps?
No, lo cierto es que hay abogados que nos dedicamos solo a las herencias, uh-huh, que sabemos por qué se producen los conflictos, que estamos acostumbrados a ver este tipo de problema y, por tanto, ya sabemos qué tenemos que poner en los testamentos para que esto no se produzca.
Uh-huh. Per tant, hi ha advocats especialistes en només aquest tipus
de problemes,
exacte,
sí.
Si ho volem dir així. I per tant, ens ajudaran, faran més de consultors, no?
Efectivamente, porque la abogacía preventiva, uh-huh, nada mejor que en materia hereditaria.
Què de tenir en compte, primer de tot, per fer un bon testament? Què és el primer que hauria de pensar en fer bé?
Lo primero es si tengo hijos. Si tengo hijos, mirar qué edad tienen mis hijos en el momento que haga el testamento, porque no es igual tener hijos de 1, 2, 3 añitos que tener hijos de 40, 50 años. Los niños más pequeños, si tenemos la desgracia de tener un accidente de tráfico y morir de repente cuando ya no hemos tenido tiempo de hacer nada, en el testamento, por ejemplo, habría que pensar en un tutor de esos niños y en alguien que le administre la herencia hasta que ellos puedan tener la responsabilidad y mayoría de edad para poder tomar posesión de los bienes que puedan quedar en el momento del fallecimiento. Por tanto, lo primero, la edad. Lo segundo, la salud de mis hijos, porque no es lo mismo que yo tenga un chico sano que un niño con síndrome de Down o un otro tipo de enfermedad que ese niño ya sabemos que no se va a poder valer por sí mismo. Por tanto, son las dos circunstancias más importantes a tener en cuenta.
Fixeu-vos el que ens deia ara als oients la Maria Elba, que és dir, moltes vegades ens preocupem amb allò del testament de, bé, és que d'on aniran a parar doncs els meus beneficis econòmics, aquells pisos que tinc, on anirà a parar tot allò que he recaudat durant la meva vida. Però és que fer testament no és només això, sinó preocupar-se de la gent que deixes viva.
De la gent que depende de nosotros y que se queda. O sea, esto no lo podemos dejar al azar, porque, mira, todos sabemos que un día vamos a morir, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Por tanto, tenemos que estar preparados porque en cualquier momento nos puede pasar algo. Eso tenemos que ser conscientes de este hecho real.
Deixa'm preguntar-te qui fa més testament, si homes o dones.
Si el testamento es una medida de protección a la familia, yo creo que tú la respuesta ya la sabes.
La dona.
Efectivamente, efectivamente.
Está claríssim, eh? Què passa si una persona es mor, per exemple, com deia ara, com comentàvem ara mateix, i no ha fet testament?
Si no ha hecho testamento, la ley siempre tiene un plan B. Ya sabes que el plan B en la vida es muy práctico, ¿no? En este caso es de la ley. Entonces, si una persona fallece sin testamento, heredarán en primer lugar sus hijos. Y si algún hijo hubiera fallecido, los hijos, o sea, los descendientes del hijo fallecido. Si no hubiera tenido hijos, heredaría el cónyuge, solo si no hubiera tenido hijos, ¿eh? Si no hay cónyuge, heredaría los padres de la persona que fallece. Si los padres también hubieran fallecido, heredaría los abuelos, o sea, es la rama ascendiente. Cuando ya no tenemos ni descendientes ni ascendientes, nos vamos a las colaterales, es decir, heredarían los hermanos. Si no tuviéramos hermanos porque hubieran fallecido, heredarían los hijos de los hermanos.
¿En últim terme s'ho queda l'estat?
Sí, cuando ya no hay parientes, máximo lo que se puede heredar por cuando no hay testamento es hasta el cuarto grado. Es decir, los primos podrían heredar. Un primo puede heredar de otro primo si no hubiera ninguno de los parientes anteriores. Y si no hay nadie hasta el cuarto grado, la herencia va a parar a la Generalitat.
Si he fet testament, segur que moltíssima gent s'està preguntant això, eh? Si jo he fet testament, però m'he barallat amb qui sigui, a qui li vull deixar o a qui li volia deixar, doncs, una part dels meus ingressos econòmics o algun dels pisos que tenia o algun bé immoble. Puc canviar aquest testament?
Claro, porque la ley te deja hacer todos los testamentos que tú quieras, lo importante es que tengas en cuenta que va a valer el último. Por eso que los testamentos, una vez los hayamos hecho, los tenemos que ir revisando, no sé, cada 2 años, mira a ver si las circunstancias han cambiado. Porque puede que yo le haya hecho testamento, por ejemplo, a mi marido, y luego ya yo ya con él ya estoy rompiendo mi relación y ya no me interesa. Mm. Entonces esto tienes que ir revisándolo y adaptándolos a la vida, a tu vida en concreto.
Això parlàvem si he fet testament, però si no n'he fet encara de testament, ¿quins són els requisits que necessito per fer testament?
Bueno, lo primero que tenemos que hay que tener en cuenta es que tenemos que tener plena capacidad de obrar. Una persona que ya tenga demencia senil o que tenga Alzheimer no va a poder hacer testamento. Un niño que ya haya nacido con una enfermedad mental que no le permita tener conocimiento de la vida, o sea, que no tenga capacidad de entender la vida, tampoco va a poder hacer testamento. Por tanto, el primer requisito es tener capacidad de obrar. Y el segundo es ser mayor de edad. Es decir, hay que tener 18 años, pero es curioso, a mí me llama la atención, la ley dice que tú puedes hacer testamento ante notario a partir de los 14 años. Es curioso, ¿eh? Un adolescente que puede hacer testamento. Pero bueno, si es ante notario, la ley te deja hacerlo porque se entiende que el notario ya más o menos le va a orientar. Entonces, a partir de los 14 años...
Farà d'aquell consulto que dèiem abans, ¿eh?
Sí, sí, sí. A partir de los 14 años, imagínate que tú has heredado un tremendo patrimonio y ese niño, un niño adolescente, ya podría hacer testamento.
Mariel, ens queda molt poc temps, però no volia marxar sense preguntar-te el següent. Ja saps que me gusta rizar un poco el rizo, que dicen. Si yo quiero hacer testamento, pero tengo un hijo sano y otro enfermo...
Siempre hay que proteger más al enfermo, porque el sano se va a poder valer por sí mismo y el enfermo no. Por tanto, hará falta un testamento pensando en su protección.
María Elba Rojas, del Bufete Rojas de Barcelona. Rapidísimament, on us trobem?
Bueno, estamos aquí en Barcelona, en la calle Caspe, 37.
O també els trobareu al 93 246 60 96, Bufete Rojas. María Elba Rojas, moltíssimes gràcies.
A ti. Fins la propera. Adéu.
Heu escoltat El món de les herències, amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es i al telèfon 93 246 60 96.
A primera hora, a Ràdio Estel.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua Dones, un espai del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, parlem d'educar en la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere, parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
5 minuts i ja arribarem a 3:15 del matí. Aquest programa també és bona música i ahir Miquel Abres ens regalava bona música al Palau de la Música Catalana. Ho fèiem cançons com aquesta. Felicitat.
Que penses és en viure eternament. Si sempre t'envolten les millors bones intencions, això és felicitat. Alegres dels èxits dels altres i mai desconfies de ningú. Si aprens a conviure amb molts veïns de dalt, oblidant tots els dards enverinats. Felicitat. Ara que et tinc a prop, no vull deixar-te enrere. Felicitat, luxe de molt pocs, tot un any de primavera. Si no aconsegueixes esborrar el teu somriure, les paraules dels menys afortunats, desviar-te del teu camí, ja ho tens. Felicitat. Si sobreviu il·lusió, deixant enrere el costat més fort, sempre tindràs dues oportunitats i cap respecte al fracàs. Felicitat. Primavera.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, hi ha algo más sencillo? Crédito de síntesis?
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Un minut que passa exactament de 3:15 del matí, i a aquesta hora, atenció, perquè volíem parlar del món del vi. I és que Toni Falgueres ha estat Premi Vins i Licors Grau a la trajectòria professional en el món del vi. Senyor Toni Falgueres, què tal?
Molt bé, molt bon dia.
A més, la seva vida al celler de Gelida de Barcelona ha estat estretament lligada, com dèiem, al món del vi, sector que l'apassiona i del qual ha estat ambaixador, divulgador i gran prescriptor. Deixi'm preguntar-li quina sensació li ha donat que li donguin aquest premi.
Pues mira, al cap de la feina ben feta, sempre crec que t'ho reconeixen, no? Però aquest reconeixement, per exemple, venint d'un col·lega, encara és més, i a més és un col·lega que té el magatzem de vins més gran d'Europa, que és una família fabulosa. Però no és d'ara que ens coneixem. Fa 40 anys que estem col·laborant i treballant conjuntament pel tema de diguéssim, del vi, no? I, ostres, que et reconeguin això, doncs molt bé. M'ha encantat, eh?
Deixem preguntar-li si casa nostra en sabem molt de vi o diem que en sabem molt de vi.
Bueno, aquí hi ha sempre l'entrat de torn, però...
És un món on hi ha molt fantasma, eh? Sí o no?
Sí, bueno, i amb el món del vi també hi ha molta, molta palla. O sigui, nosaltres saps què? Que sempre hem fet, en la nostra targeta, hi ha que, diguéssim, és seleccionat el tema. O sigui, nosaltres el que mirem és ja de separar aquesta palla i deixar només les coses bones. O sigui, les coses que no ens agraden no les sabem vendre. I, per exemple, pues, no tenim ni coca-coles, ni llaunes, ni coses de plàstic, ni diguéssim, combinats que porten molts conservants, coses d'aquestes, no. Mirem tot que sigui un producte bo. I, per exemple, que també la finalitat no sigui aquella tan comercial, sinó que la gent que hi ha darrere ho sap fer molt bé, no? I llavors tot el que venem es pot dir que hem anat a veure. O sigui, ho hem seleccionat sempre molt. Hem sigut potser més famosos per el que no tenim que, de vegades, per el que hem tingut, no? I tenim uns 4.500 productes diferents.
Per començar a saber sobre alguna cosa sobre el món del vi, aquest món que en definitiva és tan complex, eh? Què és el que hauríem de tenir en compte, algú que ens agrada el vi?
No, mira, com hem entrat...
Jo li deia, fem-ho públic, jo li deia quan entrava el senyor Falgueres a l'estudi, jo li deia, miri, senyor Falgueres, jo sóc un gran apassionat del vi, de fet m'agrada molt menjar amb una copa de vi el que no en sé de vins.
No, però això ja et dic, és molt fàcil perquè o t'agrada o no t'agrada. O sigui, hi ha vegades que es posen uns llenguatges difícils i sembla que aquest món sigui molt... I és molt fàcil, o sigui, o t'agrada o no t'agrada. A més, el que t'agrada a tu, a mi potser no em pot agradar. O sigui, que jo, si vens a casa i et diria, faig alguna pregunta, dir, tu t'agrada aquest tipus de vi o aquest tipus de whisky o aquest tipus de brandy o tal, doncs em pots donar una pista per donar-te coses que et poden agradar, no?
Segueix sent un regal comú, el regal a vi, el regal a licor?
cada vegada més, cada vegada més. O sigui, perquè jo crec que de vegades aquests objectes que et regalen, deu ser els drets o gerros o tal, no saps què fer-ne. En canvi, una ampolla de vi és per destapar-la, guardir-ne, i, o sigui, cada vegada més. I la gent el que ve és a demanar consell perquè el facis quedar bé, no? Uh-huh. O sigui, si tu dius no hi entenc de vi, vens i dius, escolta'm, aquesta persona és així o aixà, i ja mirarem de buscar-li, per exemple, jo que sé, un vi del Nou Món o un vi dels clàssics de Bordeus, de Borgonya o del Priorat. Aquí a Espanya tenim només dues denominacions d'origen qualificades, que és el Priorat i Rioja, però bueno, hi ha moltes denominacions d'origen i ara a tot arreu s'estan fent molt bons vins.
No sé si d'uns anys cap aquí hi ha hagut com un altre boom del món del vi.
Sí, bueno, nosaltres fa 5 generacions que estem aquí al carrer Vallespí, mm-hmm, venent vi. L'altre dia ho deia...
Ara parlem, d'aquest celler que déu-n'hi-do la història que té.
Pues, ja et dic, la gent cada vegada, i més ara amb la informació que hi ha tot arreu, o sigui que jo moltes vegades quan venc una ampolla de vi els dic, mira, ara agafes un ordenador i poses la marca de vi i veuràs el que t'han donat. Un vi que ha sigut premiat, que és una producció molt limitada, que va buscat, que tal qual, o sigui, ara hi ha tanta informació que nosaltres no emprendrem mai a enredar ningú, però ara, diguéssim, ho tenim molt fàcil perquè en seguida la gent treu informació de tot arreu. Inclús amb el telèfon mòbil, no? Estàs parlant i li dius, ja veuràs, posa aquí el telèfon mòbil i ja veuràs el que et dono, no?
Per qui no sàpiga, Toni Falgueres, a més, és confrare d'honor de la confraria del Cava, membre fundador de l'Associació Catalana de Sommeliers i fundador dels mestres cellers de Catalunya. Cellers, a Catalunya, n'hi ha molts i valen molt la pena visitar-los.
Sí, bueno, ara també això de l'enoturisme, uh-huh, està molt bé perquè jo dic que la gent té que anar a veure-ho per veure com ho fan, no? Perquè sembla molt fàcil allò de destapar una ampolla de vi i veure-te-la. Però jo, per exemple, he convidat moltes vegades a la gent a vindre a collir raïms, que ja és... Però que t'hem d'esperar un any...
L'inici, eh?
Que, diguéssim, ara, per exemple, se n'ha parlat bastant, perquè és això, que quina llàstima que es pagui tan poc el raïm i no es vulgui afavorir a la gent que està fent la feina aquesta tanta feina, no? Perquè, figura't, aquí es paga 0,30 cèntims el quilo de raïm i a la Xampanya, saps quan es paga? 6 euros.
Déu-n'hi-do.
O sigui que, figura't, quan bevem una ampolla de xampany a darrere, la persona que ha fet la feina ha estat ben pagada.
Celler de Gelida, de Barcelona. Una història de 5 generacions, em deia. Com neix això?
Doncs pues mira, el meu pare ja va néixer a la botiga, jo he nascut a la botiga, sempre ens hem mogut per aquí al barri de Sants.
Sí, hem nascut entre vins ja, eh?
Sí, o sigui, a dintre la botiga, eh? I després també jo, amb aquesta casa, hi tinc molt de carinyo, perquè aquesta casa, això, aquesta banda d'aquí, era un magatzem de ferros. I l'hermana Maria Sants va lluitar i es va cansar de fer feina per poder comprar aquesta part i ocupar-ho en el convent. I a més, o sigui, si et serveix, figura't a mi el que em ve el món del vi, que des de l'edat de 7 o 8 anys feia d'escolar. O sigui, jo era l'escolanet
d'aquí, de
les hermanes carmelites.
Déu-n'hi-do.
I ja servia el vi cada matí.
De fet, el vi el tenim tant com a tradició els catalans que ara, mentre em parlava, que quan érem petits ens feien allò del pa amb vi sucre.
Sí, que és una llàstima.
És un clàssic, també.
Que, diguéssim, abans la gent entrava al món del vi així palotinament i tal, com, per exemple, tu entraves en una casa i sempre hi havia el porró. I el porró és la manera, millor manera de repartir, o sigui, de compartir el vi i fer un traguet del porró. I és fantàstic, perquè jo dic que quan es té set es té de beure aigua, perquè millor que l'aigua no hi ha res, però per acompanyar un plat, per esmorzar, per tal, un traguet de vi sempre és el millor.
Déu-n'hi-do.
I després quan veus la vinya créixer a l'evolució que té cada any i tal, és fantàstic. O sigui, on hi ha vinya, hi ha riquesa, hi ha un paisatge diferent. Val la pena.
Li preguntava el perquè de la passió dels, dels catalans, si més no, a mi m'ho sembla que cada cop va més cap al món del vi, però per què la passió de Toni Falgueres cap al món del vi?
Home, ja et dic, és que he nascut aquí i el bo...
Digueu que va entrar més remei, no?
Sí, no em va quedar més remei que treballar, diguéssim. Jo tenia dos germans més grans i els dos germans van anar a treballar fora i jo el que vaig fer és treballar a dintre la botiga. I el que encara estic més satisfet, que els dos fills, sense forçar, s'han posat en el tema i molt ben preparats. El Ferran, que és el que ara porta tot, aquest és abogat i volia anar cap a notari, però va veure que el tema del vi, jo dic, sembla que l'hi hàgim encertat. I després no sé si coneixes a la Meritxell, que és la que fa divulgació de
una gran sommelier,
de sommelier, ha escrit molts llibres sobre el vi i també inclús ara n'ha escrit un de què veure quan no pots veure, perquè diguéssim, si una cosa de vegades amb el vi és com la gent l'utilitza, no? Quan veus una persona, li poses una copa de vi i se la veu d'un cop, dic, aquest ja no cal posar-ne més, perquè un vi el que té és que te'l tens a mirar, tens a olorar una mica i te'l tens a veure a poc, mastegant.
Deixi'm preguntar-li, perquè moltes vegades no ho preguntem això a gent experta, gent que en sap de vins, i hi ha opinions per tots els gustos, però a mi a vegades ho veig i em fa cert mal, imagini's a vostè si entén de vins. Li fa mal quan veu algun jove que es fa el que autodenomina un calimocho, que és allò de Coca-Cola amb vi?
Em fa molta ràbia, i o sigui, quan, per exemple, beuen sangria, o ara s'ha posat de moda que la gent beu algun vi una mica dolç, que és més fàcil de beure, però es beu una ampolla, o mitja ampolla, per estar, diguéssim...
Per agafar un to diferent,
mateix. I escolta'm, això, diguéssim, és fatal, perquè el vi és això, necessita coixí. Saps? Necessita que quan mengis beguis una mica de vi, però ja dic, quan tens set, el millor és l'aigua.
Senyor Falgueres, em deia, un vi que li pot agradar a vostè no em pot agradar a mi o a la inversa. Aleshores, què és el que diferencia una ampolla d'una altra? Per què un vi val 300 euros i l'altre em pot costar 50?
Mira, jo et portaria amb una vinya i t'ensenyaria, per exemple, que hi ha ceps que donen quilos i quilos de raïm. I després, per exemple, et portaria al Priorat i t'ensenyaria unes vinyes que, per exemple, ni mig quilo de raïm donen. Però, a més, que estan en unes terrasses que quasi tens a posar una corda per agafar el raïm i que per fer una ampolla de vi potser necessites 3 o 4 ceps. En canvi, l'altre cep que t'he ensenyat primer, que té tants quilos, pues fa una caixa en un moment. O sigui que hi ha una diferència. Però, a més, diguéssim, és la zona, el paisatge, la manera de fer. Un pintor, també tu li dones pintura qualsevol, i potser un només et sap pintar una paret i un altre et farà un miró, no? Això és una mica el vi, és els artistes que el fan.
Ens queda res, minut i mig per arribar a les 10 del matí i no volia acomiadar-me del senyor Toni Falgueres sense demanar-li alguna recomanació. Deixi'm posar-li prova. Deixi'm preguntar-li un vi per una carn, un vi per un peix i un vi per un postre.
Sí. Mira, per exemple, per al tema d'un blanc, ara, per exemple, estem venent el primer premi d'aquest any del Penedès, que és un vi de l'Hospital de Sitges, que és, a més, una obra, diguéssim, d'un llegat que hi ha, que tots els beneficis van a parar a l'hospital. Llavors, és una malvasia, que és aromàtica, i un vi blanc sec, molt bo. Llavors, un negre, diria que, per exemple, el Ferrer Bovet, del Priorat, que ha guanyat el primer premi, és un vi extraordinari. Però, diguéssim, no és un vi per l'estiu, sinó que és un vi més per l'hivern o per carn i així. I amb el tema de dolços, et diria des d'una malvasia de Sitges, un moscatell de Montbrió, una garnatxa de Falset, una garnatxa de l'Empordà. O sigui, 50.000 coses.
Toni Falgueres, del Celler Gelida de Barcelona, moltíssimes gràcies i felicitats per aquest premi.
Gràcies a vosaltres.
Fins a la propera. Arribem a les 10. Mercè Rebé ens porta tota la informació. Després, no s'ho perdin, comença el Formular Les Sant. I a partir de les 11, Sergi Mas en aquesta casa amb els 50. Ha estat un plaer, com sempre, acompanyar-los fins a aquesta hora. Demà hi tornem a partir de les 8 del matí amb més informació. Adéu-siau.